Debat Abat, el Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Benvinguts a Debat Abat, el Bisbat de Lleida. Soc en Francesc López i a la tècnica tenim l'Alberto Vilela. Avui ens toca l'espai dedicat a l'entrevista, aquest espai en què portem alguna persona interessant de la nostra diòcesi o que estigui ara, en aquests dies, a la nostra diòcesi. Avui tindrem en Manel Lledonosa, catedràtic d'Història de la Universitat de Lleida i professor de l'IREL, també. I l'entrevistarà la nostra companya, Anna Marina Coca. Ara us deixo un davantal.
A veces me pregunto qué es la ternura. Y creo que, ante todo, es una manera de sentir, una manera de ser y una manera de compartir. La ternura forma parte de ese conjunto de palabras que no se pueden definir, ya que no existen parámetros que enmarquen los sentimientos. Es el lenguaje por el cual somos capaces de expresar todo aquello que llevamos dentro. ¿Quién no ha cogido una mano y sin hablar ha dicho te quiero? ¿Quién no ha besado una mejilla deseando un retorno? ¿Quién no se ha emocionado al mirar su hijo mientras dormía o ha pasado horas con un amigo en silencio? ¿Quién no ha acariciado o ha dejado unir momentos? La ternura forma parte de ese conjunto de matices que componen al ser humano, pero no es parte aislada. No se entendería sin asociarla a la capacidad de amar. Se es tierno o tierna cuando somos capaces de salir de nuestro yo para convertirnos en nosotros. Pero estamos en un mundo de prisas, prisas hasta casi para manifestar cariño, acompañamiento. Parece ser que incluso caminamos tan deprisa que el amar uno a los otros y el hacerle partícipe de nuestro sentir está fuera de lugar. Pero ¿a quién no le gusta ser escuchado en silencio? ¿A quién no le gusta ser besado cuando está triste? Cuesta tanto decir a alguien, si me necesitas, estoy aquí. ¿Quién no necesita una mano? Desde estas líneas, me gustaría invitar al egoísmo, abandonar los corazones solitarios y reemplazar su vacío con ternuras que vuelen hacia manos que no sean las nuestras, hacia problemáticas que padecen otros. Desde estas líneas os invito, con gran osadía, a dejar que ese cariño que tenemos enjaulado y contenido llegue a su destino. Toñi Castillo, doctor en psicopedagogía.
Notícies del Bisbat.
Rosari de torxes i campanya del malalt a la catedral.
Amb el tradicional rosari de torxes i la celebració de l'Eucaristia a la catedral, presidida pel senyor bisbe, un any més la diòcesi de Lleida ha commemorat aquest passat 15 de febrer la festivitat de la Mare de Déu de Lourdes. Mossèn Manel Mercader, conciliari de l'Hospitalitat, ha presentat el lema d'enguany, l'alegria de la missió. Així mateix, la delegada de Pastoral de Salut, Montserrat Esquerda, amb motiu de la campanya del Dia del Malalt, s'ha referit al missatge del Papa Francesc, recordant-nos l'escolta de la saviesa del cor. El president de l'Hospitalitat de Lourdes, Ramon Maria Reig, ha aprofitat per anunciar la pròxima peregrinació al Santuari de Lourdes, que serà del 25 al 28 de juny.
El Bisbat de Lleida estrena guia.
El Bisbat de Lleida acaba d'editar la Guia 2015, una publicació que recull les principals dades, organismes, parròquies i persones que treballen al servei de l'Església de la nostra diòcesi. Els exemplars es distribuiran entre els diferents organismes, delegacions, àrees i entitats vinculades a l'Església de Lleida, així com administracions locals. Estarà a disposició de tothom a través de la web del Bisbat.
Signen la Constitució de la Fundació per les llars del seminari.
El vicari general de la diòcesi de Lleida, mossèn Ramon Prat, i el representant diocesà del projecte de les llars del seminari, mossèn Carles Sant Martín, han signat l'acta de constitució de la Fundació entre tots i per al bé de tothom. La signatura s'ha dut a terme a la notaria Porta, que de forma altruista s'ha afegit al nombrós grup de professionals que han col·laborat gratuïtament en el projecte de les llars del seminari.
Dimecres de Cendra a la Catedral.
El passat 18 de febrer, dimecres de cendra, s'ha celebrat a la catedral l'Eucaristia amb la imposició de la cendra, donant pas a la Quaresma. Ha presidit el bisbe de Lleida, Monsenyor Joan Piris, que ha estat acompanyat per diferents preveres, encapçalats pel president del capítol de la catedral, mossèn Jaume Pedrós. La celebració s'ha iniciat amb un viacrucis amb la imatge del Sant Crist de Sant Llorenç, portat per la cofraria dels portants d'aquesta mateixa parròquia.
Entrevista.
Déu vos guard, amics, benvinguts a l'entrevista del programa Debat a Bat. Avui tenim amb nosaltres el senyor Manuel Lladonosa, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Lleida i professor a l'IREL, de l'assignatura Fe i Cultura. El 1999 fou guardonat amb la Medalla d'Acció Cívica i el 2005 va rebre la Creu de Sant Jordi. Benvingut, senyor Lladonosa, al programa d'avui.
Gràcies.
Cada dia veiem a les notícies violència aparentment justificada en bases religioses. És malauradament un clàssic en la història de la humanitat, això?
Dissortadament és veritat. És a dir, sempre hi ha hagut moltes formes que han adoptat la vestimenta religiosa per justificar la violència. Crec que això se'n diu clarament prendre el nom de Déu en va. Però la causa profunda crec que és el lligam entre política, poder i religió. I aquesta combinació, doncs, com la combinació també amb altres ideologies, doncs és tremenda. No? Ha estat sovint doncs, això, causa de molta violència.
Quina visió queda en la posteritat des del punt de vista històric d'aquests dramàtics fets?
Podríem dir que intolerància, no? La història de la intolerància. Hi ha llibres que parlen d'això, no? La història de la intolerància, però que està connectada amb la religió, però ja dic també amb altres formes ideològiques. Bàsicament, el problema sempre ha estat aquest. És a dir, el poder polític ha manipulat i ha utilitzat la religió. I a vegades també determinades persones del món religiós també han utilitzat el poder polític perquè també la religió els donava certes formes de, diguem-ne, de domini. És a dir, el problema ve d'aquí. És a dir, la història de la humanitat, la història de les croades, la Inquisició, les guerres carlines del segle XIX, doncs parteix d'aquest fet, no? D'una mena de confusió entre política i religió. Poder, sobretot, política com a dominació, com a dominació i poder i fer religiosa.
Que no n'aprenem de la història?
No, sembla que no. Sembla que no perquè això s'està repetint. Probablement perquè, diguem-ne, hi ha una organització de la societat en la qual els poders tendeixen, diguem-ne, a organitzar les coses de manera que s'estructuri una societat que sovint és desigual. I es basa doncs, en relacions de dominació. I aleshores doncs, la religió és un instrument. És allò que es deia al segle XVI, al segle XVII, no? Un rei, una espasa, una fe. És a dir, és que és molt tentador, diguem-ne, confondre els dos àmbits.
És comparable el que passa ara, bàsicament, amb l'islam, justificat en termes de religió, amb fets succeïts en altres èpoques, també justificats, però en aquest cas amb la nostra religió catòlica?
Sí, sí, si fem la precisió de que hauríem de parlar només de certes formes que utilitzen l'islam, com també de certes formes que utilitzen la fe cristiana, encara que siguin fins i tot institucionals. Però sí, certament, és a dir, el que he dit abans de la Inquisició, doncs és un exemple d'això. Les croades és un altre exemple d'això, no? I dic, les guerres civils al segle XIX a Espanya, doncs ens mostren exemples similars. Es tracta, bàsicament, d'una visió que vol, diguem-ne, unir cultura, política com a poder i fer religiosa amb el desig de crear una cohesió intensa i protegir-se de l'altre que vist com a adversari. I també al mateix temps, diguem-ne, un desig d'absolutitzar el món present, no? Com si, diguem-ne, d'alguna forma, la religió no solament ens hagués de parlar d'un camí que porta cap a una altra realitat, sinó que la religió hagués de, d'alguna manera, de donar bases ideològiques i culturals a la realitat del present. Una realitat del present, però que respon als interessos dels grups que dominen en cada moment.
i això funcione.
Doncs sembla que funcione, no? Sembla que funcione. I d'això sovint en són víctimes tant persones d'una religió com d'una altra. És a dir, vull dir que quan un grup intenta imposar una cohesió en nom d'una religió, en fa víctima els mateixos membres d'aquesta religió. I això passa amb el tema de l'islam. És a dir, les víctimes d'aquest terror de l'estat islàmic, les primeres víctimes són gent que també són musulmana i també gent d'altres religions com els mateixos cristians, no?
Hi ha gent, bàsicament no creients, o que pretenen ser-ho, que diuen que les religions no són bones, que porten coses dolentes a moltes persones. I tots sabem que els fets tràgics sempre són més cridaners que no pas els bons i positius. Però segur que hi ha moltes coses bones propiciades per les religions. Què ens ha portat de bo la religió a la nostra història?
Certament, això és veritat. És a dir, moltes vegades doncs, els observadors fan referència als fets més estridents. Tenim present el que he dit abans també, que tant les religions com les ideologies, com molts moviments, han comportat la seua vessant violenta, no? O sigui, la Revolució Francesa, no? Que se la posa com a, diguem-ne, fundadora de la democràcia i de la llibertat, doncs té l'altre contrapunt de la guillotina i de la repressió. Aleshores, en tot hi ha unes realitats que són positives i s'escolen aquestes realitats per les raons que hem anat dient. En el cas del cristianisme és indubtable. El cristianisme ha donat sentit a la vida de milions de persones, ha portat art, ha portat civilització, ha portat cultura, ha recuperat moltes vegades els tresors que venien de Grècia i de Roma, i també hi ha doncs, un respecte per la persona humana. És a dir, el cristianisme, el missatge cristià, és un missatge que es basa en un Déu que estima els seus fills i que ens fa germans, i que, per tant, absolutitza l'ésser humà i absolutitza, diguem-ne, la dimensió amorosa de l'ésser humà. En aquest sentit, doncs, és indubtable que el cristianisme, si bé ha pogut patir de moments de, diguem-ne, de distorsió d'alguns dels seus elements, també és cert que ha donat també les bases perquè moltes vegades es pogués lluitar contra aquesta distorsió. Per exemple, el Concili Vaticà II doncs, va fer això, no? Intentar purificar-la i netejar el missatge cristià i l'Església de moltes d'aquestes adherències.
El moment històric que es viu en cada moment es caracteritza pel que succeïa en aquell moment, per la realitat històrica que l'envoltava, per la visió que tenia la gent. I com influeix això en la religió? Com encaixa la religió?
Evidentment, és a dir, totes les religions, quan neixen en un context, i es van seguint desenvolupant en un context que és cultural, que és social, que és polític, això ho veiem, no? El mateix Jesús de Nazaret, doncs, se mou en un determinat ambient, es mou en el context de la cultura, diguem-ne, jueva, en el context de l'imperi romà, i això es traslueix en els evangelis. Aquestes referències es veuen clarament. Ell mateix era jueu, doncs, quan anem veient, diguem-ne, la història de l'Església, doncs, indubtablement, la manera d'expressar la seva fe als cristians i de moure's en el món no és la mateixa de les primeres comunitats que les que viuen a l'època medieval, que les que han de viure, doncs, al segle XVIII o les que viuen al segle XX. I tampoc no és el mateix les persones que viuen a Àfrica, Àsia o Amèrica que les que vivim a Europa. És a dir, que efectivament aquest context és molt fort. En aquest sentit, l'Església i el cristianisme és un autèntic moviment de globalització o de glocalització, en el sentit de que té unes inspiracions globals i unes concrecions locals. Això també li dona també força, aquest fet.
Qui influeix aquí? O s'influencien mútuament?
Clar, hi ha una influència mútua. Jo crec que hi ha hagut una influència mútua. És a dir, hi ha un exemple anecdòtic, no? Però al poble de Tírvia hi ha unes menes d'esteles d'enterrament. En un costat hi ha els signes cristians i a l'altre costat hi ha encara els signes pagans anteriors. Què vol dir això? Que aquella gent vivia entre una fe i l'altra. No? És a dir, que per tant, i moltes vegades les persones, cada ambient comunica les obsessions d'aquella època. Hi ha èpoques a la història que són èpoques de por, de fenòmens de sofriment, de tragèdia, pestes, terratrèmols, I això, doncs, se'n fa aleshores una lectura apocalíptica, no? Hi ha èpoques més optimistes, de més major creixement econòmic, i aleshores es busquen les formes, diguem-ne, més optimistes de la religió. És a dir, sempre hi ha una combinació, eh? I ara també, eh? Hi ha una combinació entre el context i la vivència de la religió. I en certa manera, hi ha una reacció, també, no? Moltes d'aquestes coses que ara veiem de violència religiosa són una reacció, també. Una reacció contra la globalització, contra Occident, no?
De la mateixa manera que els historiadors d'avui fan lectures del que va succeir en temps passats, quina creu que serà la lectura que faran els historiadors del futur, del nostre moment actual, concretant una mica en la relació de la vivència de la religió, tenint en compte aquest context de diversitat religiosa en què ens estem movent?
El que es veurà molt clarament és que hi va haver uns canvis, suposo, que hi va haver uns canvis en el comportament dels individus des de finals dels 50, als anys 60, en societats diríem, més avançades, que això va generar un cert individualisme, però també un cert esperit de major protesta i de major reivindicació, i que la resposta religiosa va ser, d'alguna forma, també buscar una fe que fos el més íntima, no? Una fe que fos, diguem-ne, més càlida, i al mateix temps que fos també una resposta als problemes que venien de l'entorn. Jo diria que la religió d'abans del Concili Vaticà II era una religió feta més de formalismes externs i de pràctiques externes. En canvi, la religió des dels anys 60 cap aquí ha guanyat en major interioritat, en major, diríem, calidesa interna, en major recerca espiritual interior, però també, alhora, diguem-ne, en major compromís social, que crec que també ha estat una resposta, doncs, amb aquests problemes que es va plantejar en una globalització creixent.
Aquesta resposta que em dona em fa recordar aquest debat que s'ha suscitat de vegades sobre si la religió s'ha de quedar en un àmbit més privat o un àmbit més públic.
Sí, sí, és veritat això. És a dir, sempre... És a dir, d'una banda, és un fet significatiu que en la nostra societat, per exemple, europea, hagin guanyat més predicament religions, diguem-ne, de tipus místic, orientalistes, però per l'altra banda també és cert que en determinats llocs del planeta, com Amèrica Llatina i també el sud d'Europa, també s'hagi buscat una religió que tenia un component social. I aleshores aquesta polarització, doncs, existeix. Si mirem bé la doctrina social de l'Església i el missatge que han anat fent els progressius papes, i especialment el papa francès, intenten lligar això, especialment el papa francès. És a dir, d'una banda, una fe que dona alegria, però una fe que comporta compromís.
Veiem a la història que la història segueix sempre el seu curs, que en temps passats el fet religiós era omnipresent. Però ara, sobretot en cercles cristians, sembla que fem una separació del fet de ser creients i la nostra vida en societat. I llavors dona la impressió de que aquesta dualitat a vegades entra en contradicció. Com percep vostè aquesta qüestió?
Això és veritat. En la història de les religions hi ha hagut sempre un lligam entre religió, cultura i societat, que a vegades ha propiciat precisament respostes o vies integristes, fonamentalistes i inclús i coercitives, precisament de les quals ens queixàvem. Ha lligat tot en això. Però és cert que, d'una manera o altra, les religions sempre han anat lligades a la vida quotidiana, a la vida social, i que formaven part d'aquest component social. Ara, què és el que passa? Doncs aquest procés de transformació i de canvi. Hi ha una transformació i un canvi en el món més matriu, diríem, del cristianisme, Europa i en part Amèrica, que va més cap a l'afirmació de l'autonomia individual, que exigeix plenitud. Això ja comença amb la mateixa Revolució Francesa, al reivindicar llibertat, igualtat, fraternitat, al reivindicar, diguem-ne, uns principis polítics democràtics, al reivindicar l'autonomia humana, diguem-ne, doncs tot això ja ajuda a anar-ho separant. Probablement el que ha passat és un procés, diguem-ne, que ha convidat a que les persones fessin de la religió bàsicament un món, diguem-ne, espiritual, de camí interior, però també de projecte exterior. però respectant que l'ordre de la societat havia de ser plural i l'Estat havia de ser neutre respecte dels individus. Aquest, em sembla a mi, que és l'avanç que fan el món occidental, el món europeu, que es converteix en la separació de l'Església i de l'Estat i en un ordre plural i laic, però, al mateix temps, diguem-ne, això fa que les religions puguin dedicar-se a allò, o almenys la religió cristiana, pugui dedicar-se a allò que és essencial, que és el camí cap a Déu i el capí cap als germans, que pot ser separat de les formes culturals, de les formes rituals o de les formes, diguem-ne, dels costums, de les tradicions, no? Encara que les tradicions cristianes les seguim tenint d'una forma o altra, no? Amb moltes celebracions i amb moltes festivitats, no?
Sí. En el seu cas, el fet de ser historiador, què li aporta com a creient? Quina és la seva vivència de la religió?
Bé, és a dir, la història normalment respon a una curiositat pel passat. I, per tant, aquesta curiositat la pot experimentar tant un si és creient com si no és creient. Quan ets creient, el que passa és que tu cerques també no solament el que fan els homes materialment, amb les seves necessitats quotidianes, sinó també cerques de veure què és el que fan des del punt de vista de la seva experiència existencial, des del punt de vista dels seus punts de referència. Jo diria que la història, d'una banda, aporta una perspectiva que et fa relativitzar certes coses, no? És a dir, moltes vegades, precisament, no? Quan a vegades es discuteix sobre el tema de l'islam o el tema de la violència, tot això que tu em deies, quan es mira històricament, doncs es veu que l'ésser humà té un component de violència molt important en les seves relacions històriques, en la seva manera de fer història col·lectivament. Ja sigui exercint-la o sofrint-la. La majoria de la població sofrint-la, d'alguna manera. Aleshores, és clar, la història t'ajuda a no absolutitzar i caure en estereotips i en judicis de blanc i negre i en visions de bons i dolents, sinó que t'ajuda a entendre que hi ha una realitat que és complexa. La història mostra això, mostra la complexitat. T'adones de la complexitat i això és el que t'aporta. I al mateix temps, pues la fe també, ja dic, il·lumina també la història d'alguna forma, perquè fa entendre que els individus no es mouen només per reivindicacions materials.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Ja hem arribat al fi del nostre temps. Gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos i fins al proper programa.
El pensament.
La felicitat sempre és més a prop del que imaginem, encara que la busquem lluny.
Àlex Rovira i Francesc Miralles. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Una profitosa lectura quaresmal. En aquestes setmanes de Quaresma recomano llegir la Caritas in Veritate de Benet XVI. És una reflexió sobre l'amor de Déu vist com a fonament de la missió eclesial de la caritat i una proclamació de la visió cristiana sobre la persona humana i sobre el món. Des del principi, expressa que cap força transformadora és comparable a la de l'amor que neix de la veritat de Déu i de la veritat de l'home, tal com s'ha manifestat en Jesucrist amb la seva vida terrenal i, sobretot, amb la seva mort i resurrecció. Aquest amor és la principal força impulsora de l'autèntic desenvolupament de cada persona i de tota la humanitat. Mou les persones a comprometre's, amb valentia i generositat, en el camp de la justícia i de la pau. Defensar la veritat, proposar-la amb humilitat i convicció i testimoniar-la en la vida són formes exigents i insubstituïbles de caritat. Realment, quan parlem de caritat o d'acció caritativa, estem parlant d'un amor de donació que busca sobretot el bé dels altres. Contemplar el patiment de les persones toca el cor, però el compromís caritatiu ha d'anar més enllà de la filantropia. És una manera d'estimar que ha assolit en Jesús la seva forma més radical i que és l'amor essencial que l'Església, com a comunitat i de manera institucional, ha de practicar. Aquest amor, Càritas, no és una mera organització per afavorir el proïsme, sinó l'expressió necessària de l'acte més profund d'amor personal amb el que Déu ens ha creat, suscitant en el nostre interior la inclinació a estimar. L'organització eclesial de la caritat no és un afegit a la realitat de l'Església, sinó que forma part de la seva naturalesa i fa visible, d'alguna manera, el Déu viu. Per això, aquest document ens fa reflexionar a fons i críticament i afirma que la caritat només pot ser autènticament viscuda en la veritat. És la veritat allò que li dona sentit i valor. Sense veritat, la caritat cau en pur sentimentalisme i l'amor pot convertir-se en un embolcall buit que s'omple arbitràriament. D'aquesta manera, la caritat és presa fàcil de les emocions i les opinions contingents de les persones i es converteix en una paraula de la que s'abusa i es distorsiona. Certament, aquestes són afirmacions fortes, però ell està convençut que només la veritat pot alliberar la caritat d'aquell risc freqüent de reduir-la a vivències carregades d'emotivitat que la poden deixar amb poc contingut relacional i social. El Papa Benet reivindica aquí la necessitat que la caritat traslueixi la dimensió personal i alhora pública de la fe. La fe en el Déu bíblic, del que diu que simultàniament és agape i logos, caritat i veritat, amor i paraula. Enfronta també el tema de la relació entre justícia i caritat, precisant que, tot i que la construcció d'una justa ordenació social i estatal és un quefer polític, els fidels cristians, laics, com a ciutadans, estan cridats a participar en primera persona en la vida pública, cooperant amb els altres, segons les respectives competències, i baix la pròpia responsabilitat. Tot sense oblidar la necessitat del seu contacte viu amb Jesucrist. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Manuel Lladonosa, un gran personatge i una gran persona que ens ha posat al dia d'un tema que, per desgràcia, està de rabiosa actualitat: les religions i la societat. Gràcies a tots per haver-nos escoltat i fins la setmana vinent, amics.
Debat a Bata, el Bisbat de Lleida. Ràdio Principat. Lleida, 91.5.
A continuació, us oferim la pregària de completes cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
Senyor, veniu a ajudar-nos. Gloria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles.
En fer-se foscos supliquem.
O creador de l'univers, que per la vostra gran bondat ens preveu.